Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? El dissabte de la setmana que ve, dia 13, el Santuari de Fàtima celebra els 100 anys de les aparicions. Avui parlarem amb mossèn Josep Maria Barcons, que cada any organitza un pelegrinatge al Santuari Portuguès. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Diumenge quart del temps pasqual, quina pastoral, la del bon pastor. El mateix Jesús, ho llegim en l'Evangeli d'aquest diumenge, se'ns presenta com a bon pastor i com la porta de les ovelles. Per explicar la seva missió, fa servir una imatge molt popular d'aquell temps, la imatge del pastor. Nosaltres fem servir la paraula pastoral per parlar de l'acció de la missió de l'Església, que precisament és actualitzar la missió de Jesús com a bon pastor. Tot el que fem com a Església té com a objectiu fer present Jesucrist, escoltar-lo, estimar-lo, acollir-lo, per viure units a ell, per tenir la seva vida, la salvació i oferir-lo a tothom. Tot llegint i escoltant l'Evangeli d'avui, trobem la resposta a la pregunta sobre quina pastoral ens cal. El bon pastor crida les ovelles, cadascuna pel seu nom. Camina i les ovelles el segueixen perquè reconeixen la seva veu. Jesús ens coneix i nosaltres també el reconeixem i el seguim. Jesús no ve com un lladre a la nostra vida per prendre'ns res, al contrari. Primer ell ens crida cadascun pel nostre nom, ens reconeix, i nosaltres també reconeixem la seva veu enmig de tantes veus que reclamen la nostra atenció. La primera actitud de la nostra missió és conèixer les persones amb l'accent bíblic del verb. Conèixer amb afecte de proximitat i amb calidesa. Cal principalment donar a conèixer Jesucrist. Ell és la paraula, i nosaltres li deixem la nostra veu perquè tothom pugui reconèixer el qui és la paraula de vida. Tota persona que s'acosta a l'Església ha de poder reconèixer la seva paraula, que parla de Déu, d'amor, de salvació, de servei, de vida, entre tants i tants missatges que ens arriben cada dia. Relació cordial i de coneixement entranyable entre Jesús i cadascun de nosaltres. Ell sap qui som, les nostres dificultats, sofrences, les nostres mancances i necessitats. Ell ens va al davant, ens guia pel camí de la vida, ens ensenya quin és el camí que ens fa més humans. Caldrà aconseguir que cada persona, atenent el seu procés, pugui tenir una experiència de trobada personal amb Jesucrist, tot establint-hi una relació d'amor i de confiança. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i en tinguin a desdir. La nostra missió és oferir vida, i no qualsevol, sinó la que ofereix Jesucrist. Aquesta vida es viu per mitjà dels sacraments. La lluem i la demanem en la pregària, i tanmateix també per les obres de misericòrdia, per la caritat que es converteix en servei a les persones i especialment a les més necessitades de salut, de béns materials, de sentit, d'experiència de Déu. La identificació de Jesús amb nosaltres ens indica que avui hem de ser la seva comunitat, la del bon pastor, i com ha de ser el nostre treball pastoral. És estímul per superar els tres grans vicis de tota comunitat: la fredor o la burocràcia, la incomunicació i la duresa. Sovint potser es troben a faltar en les nostres comunitats parroquials més comunicació cordial i sincera, tant per expressar el que necessitem com per donar suport i animar. Si no aconseguim un coneixement més cordial entre nosaltres, més comunicació per escoltar i parlar, no ens assemblarem al grup que vol Jesús. Sempre hi haurà algú que s'ofereixi i es trobi poc acollit. Cal superar la temptació de la duresa, sobretot envers aquells que no acostumen a participar habitualment de la vida de les parròquies, en les celebracions, en les propostes de formació, activitats de caritat o altres. Això no significa rebaixar el llistó d'algunes exigències o igualir la proposta cristiana. Això significa que la primera actitud sempre és l'amor pastoral a cada fidel habitual, puntual o poc conegut, i el compromís d'acompanyar-lo. Quina pastoral? La del bon pastor. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
S'ha mort el pare Edmond Maria Garreta, abat emèrit de Solius. Aquesta i altres informacions redactades per Meritxell Comas.
Aquest dilluns ha mort a l'edat de 96 anys el fundador del monestir cistercenc de Santa Maria de Solius. Edmond Maria Garreta i Olivella va néixer a Barcelona el 15 de gener de 1921. Acabada la guerra, va formar part dels Joves d'Acció Catòlica a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors de Sants i va començar els estudis eclesiàstics al Seminari de Barcelona. L'any 1944 va entrar al monestir de Poblet i aquell mateix any començà el noviciat. Va viatjar a Suïssa per completar els estudis teològics i va retornar a Poblet el 1948, on va fer la seva professió solemne. Va ser ordenat prevere l'any 1949 i elegit prior president de Poblet l'1 d'octubre de 1953. El dia 4 de juliol de 1954 va rebre la benedicció abacial i fou abat de Poblet fins al 1967. Amb tres monjos més va fundar el monestir de Santa Maria de Solius, iniciat el 21 de gener de 1967, ara fa 50 anys, i va ser-ne prior fins l'any 1999. Des de 1956 fins entrat al segle XXI, amb nomenament de la Santa Seu per tot Espanya, va ser assistent religiós de la Federació de Monges de l'Ordre Cistercenc.
Vida Creixent celebra la seva 26a trobada diocesana.
La setmana passada va tenir lloc la trobada diocesana del moviment de gent gran Vida Creixent, que aquest any es va celebrar a Mir. S'hi van reunir més de 300 persones vingudes de diferents punts de la diòcesi de Girona. La jornada es va iniciar amb una assemblea a l'església parroquial, on el president de l'entitat, Pere Canaleta, va destacar les esperit cristià del moviment, que intenta posar vida als anys i no anys a la vida. Després va tenir lloc la celebració de la missa presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, i concelebrada per preveres de les poblacions veïnes. El bisbe va destacar i agrair el testimoniatge en la vida diària que duen a terme els integrants del grup.
Figueres celebra les festes de la Santa Creu.
El passat cap de setmana van començar les fires i festes de la Santa Creu de Figueres, una festa que, segons la tradició, té els seus orígens en la Vera Creu, que es venerava al monestir de Sant Pere de Roda i que va ser portada pels propis monjos a la ciutat empordanesa. La missa es va celebrar aquest dimecres i va ser presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo. I és que aquest dia els barris de la ciutat elaboren creus a partir de flors i altres materials que es poden veure als carrers que participen en el concurs de creus de maig. Enguany hi han participat 24 creus.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
El nostre punt de vista aquesta setmana ens el porta mossèn Antoni Matavós, que és delegat d'Economia de l'Arquebisbat de Barcelona. El tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Benvingut, mossèn Antoni Matavós.
Què tal? Com esteu?
Molt bé. Gràcies per acceptar la nostra invitació.
Home, no faltaria més. Escolta.
Quan vulgui.
Mira, aquest any, doncs, com cada any, hi ha la declaració de renta, i dintre la declaració de renta hi ha la possibilitat de marcar una o dues caselles, bueno, o cap, o una de les dues, per l'Església i per altres entitats socials. Creiem que és bo que es posi per l'Església, igualment com també per l'altra finalitat social, perquè totes dues col·laboren a que es faci una acció positiva envers la societat. En concret, la que es fa per l'Església perquè és una aportació voluntària que a un no li costa res, perquè tampoc no li fan pagar més a Hisenda, sinó que ho subtreuen de la quantitat que un ja ha de pagar. I, de fet, és una aportació voluntària que representa al voltant del 20% dels pressupostos de les nostres diòcesis catalanes. I això es destina, doncs, a totes les finalitats que té l'Església Catòlica. La finalitat, doncs, de la celebració del culte i de l'edificació d'esglésies i de la reparació d'esglésies, però també de la formació de la gent, la formació dels cristians en els diversos instituts superiors o a les catequesis de les parròquies o altres entitats que té l'Església també d'ensenyament de la fe cristiana. I també hi ha una acció social, tot i que Càritas és la mà, diguem, solidària de l'Església, de fet, les diferents diòcesis en si mateixes, l'economia diocesana també aporta locals i diners, doncs, a moltes accions socials de les diferents diòcesis catalanes. De vegades el que passa és que es pensa la gent que som gent rica, que som l'Església que té moltes coses. El que passa que l'Església té edificis històrics, però que són més ruïnosos que no pas aporten diners. I, per tant, l'Església, de fet, les esglésies diocesanes catalanes arriben a final de mes i a final d'any, doncs, amb una certa dificultat. I, de fet, n'hi ha algunes, de les 10, n'hi ha 4 o 5 que acaben l'any amb un dèficit bastant, bastant notable. Per tant, jo el que diria és que seria bo que penséssim en fer una aportació que no ens costa res a la nostra butxaca, en canvi és important per a les economies diocesanes.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
El dissabte de la setmana que ve, dia 13 de maig, que és la festivitat de la Mare de Déu de Fàtima, se celebren els 100 anys de les aparicions de la Mare de Déu en aquell lloc. I també hi serà present el Papa Francesc, al Santuari de Fàtima de Portugal. Avui tenim amb nosaltres a mossèn Josep Maria Barcons, que porta 43 anys pelegrinant a Fàtima, i a part és el rector de les Preses i de 7 parròquies de la Vall d'en Bas. Benvingut, mossèn Barcons.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Saludem a tots els oïdors que tenim a la Vall d'en Bas i en especial a les Preses, que en són molts. Doncs molt bé, mossèn Barcons, 43 anys són molts d'anys.
És veritat, i tant. I he portat més de 1.875 persones, que les tinc totes apuntades en una llibreta.
I vostè què li va moure anar a Fàtima?
Doncs miri, m'ha moure que vaig descobrir aquest santuari i vaig intentar fer un pelegrinatge amb gent. I vaig començar anant a Fàtima i em va agradar molt. I amb aquest es va passar el següent. No sé, era, em sembla que era la tercera vegada que jo anava a Fàtima a portar pelegrins, que el dia 13, a la tarda, cap al tard, jo anava de la capellina cap a l'hotel i em vaig trobar amb un senyor al mig de la plaça que era bisbe, un bisbe, era el bisbe de l'Iria Fàtima, i em va dir aquestes paraules: «¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres?». Jo li vaig contestar: «Jo soc un capellà de Girona, diòcesis de Girona, i penso que no tornaré més perquè és molt llarg, molt cansat i molt feixuc». Llavors el bisbe, que es diu Alberto Alves, en pau descansi, que ja és mort, doncs em va posar la mà en el muscle i em va dir: «Usted ha de volver a Fàtima, perquè la Virgen lo necesita». Va ser un dels motius que em va impactar en el meu interior, en la meva persona. I mira, des d'aquell dia, doncs ja fa 43 anys que porto gent a Fàtima.
I enguany serà del 9 al 16 d'octubre.
Si Déu vol.
Per tant, totes les persones que els hi pugui interessar anar a Fàtima, doncs que agafin un paper i bolígraf, que després direm el número de telèfon per demanar més informació. Clar, la gent pot dir, bé, hi ha molts de santuaris marians, no? Hi ha el de Lourdes, hi ha el de Medjugorje, hi ha, per exemple, el de Montserrat, el tenim aquí, i el de Fàtima. Totes tenen les seves advocacions, les Mares de Déus, però la de Fàtima, quin atractiu té Fàtima per anar-hi? Perquè és la mateixa mare.
Sí, i tant.
Vestida diferent, no? Fàtima, tant, Montserrat, Lourdes... Vostè com vendria anar a Fàtima? Per què hi hem d'anar-hi?
Doncs, no ho sé, potser per el missatge que es transmet des de Fàtima, que és un missatge, sobretot, de la pau, i després la devoció al Sant Rosari. Aquest és el gran missatge de la Mare de Déu de Fàtima. I després, és clar, quan ets allà, te dones compte que és molt ric en devoció, en pietat, en un testimoni extraordinari de la gent, que vol dir que realment aprecien molt la Mare de Déu. I, és clar, la Mare de Déu es va aparèixer a aquests tres vidents i això va tenir ha tingut un impacte, doncs, que ha sigut internacional.
Francesc, Jacinta i Llúcia. Són els tres vidents que, per cert, Francesc i Jacinta seran canonitzats, o sigui, seran declarats sants per l'Església Catòlica el pròxim dissabte, dia 13, oi, mossèn Barcons?
Sí, sí.
Hi ha una cosa molt interessant, mossèn Barcons, que vostè vol accentuar, i és que una cosa és viatjar i l'altra pelegrinar. Quina diferència hi ha entre viatjar i pelegrinar?
Doncs miri, jo dic que en els que venen a Fàtima que pelegrinar no és una excursió, tampoc és fer turisme. Amb tot, també els dic que els ensenyaré coses molt boniques, tant religioses com culturals. I després també els dic que tota la nostra vida és un pelegrinatge cap a la vida eterna. Mentre caminem cap a la vida eterna, doncs els explico a la gent la necessitat que tota persona té de pregar, d'estimar, d'escoltar, de donar gràcies, de perdonar, de demanar, etc, etc. La pelegrinació porta a viure amb agraïment i amb goig pel fet de creure, de tenir aquest do de la fe. El pelegrinatge t'ajuda a viure la fe.
Bé, mossèn Barcons, parlem una mica de l'itinerari. De moment ja podem donar el número de telèfon seu, que és el 972... 69 30 92, repeteixo, 972 69 30 92, i el mòbil, que és el 626 51 04 03.
Molt bé.
Repeteixo,
sí, sí.
626 51 04 03. Sortiu de... Des d'on sortiu? Amb autobús, eh?
D'autobús, oficialment sortim de Girona.
De Girona. I on aneu?
De Girona cap a Saragossa.
Saragossa.
I després visitem Bulbuente i diguem la missa i dinem allà. I després la tarda visitem o Tarazona o bé Sòria.
Sí.
I anem a dormir a Valladolid.
Molt bé. Després?
Després l'endemà visitem Salamanca. Celebrem l'Eucaristia a Salamanca amb els canonges, la missa conventual. I és molt interessant veure aquesta germanor i aquest interès de tanta gent que estima la Mare de Déu i que preguen al món. I de Salamanca, llavors ja entrem de seguida a Portugal, direm a la frontera i continuem el viatge fins a Fàtima, que després un parell d'hores hi ets a Fàtima. I allà els instal·lo a l'hotel i tothom a descansar i a sopar i a començar doncs, a treballar perquè el dia 11, 12 i 13 són els dies forts del pelegrinatge.
I què feu els dies 12 i 13, Fàtima?
Mira, el dia 12, a les 6 del matí comencem el Via Crucis, amb el meu grup només, perquè després ve la gran balança de Portugal i resulta que no t'enteres de res. En canvi, si som nosaltres, el grup nostre, som els primers, anem a aquest Via Crucis, que el tenim molt a prop a l'hotel allà on som, i ho fem amb calma i amb molt d'interès, i resulta que aquell Via Crucis cada any està modificat el camí, el carrer, no és carrer, és a mig del bosc. És el lloc on els nens portaven els xaiets, els seus ramats, a pasturar. I ara les estacions del Via Crucis són donades pels catòlics hongaresos. A cada estació hi ha un quadre, que és una estació del Via Crucis, i aquest és un testimoni bonic que varen donar els catòlics hongaresos a Fàtima.
Després del Via Crucis, què feu?
Després del Via Crucis jo els ensenyo, allà on l'àngel va donar la comunió als tres vidents, fem una pregària, i després d'aquesta visita anem cap a les cases dels tres vidents, en Jacint, la Francesc i la Llúcia, que són una mica separadetes, però és el mateix barri, i doncs els hi ensenyo i els explico totes les coses. Després també visitem el pou on la mare, on l'àngel es va aparèixer també dels vidents. Hi ha unes imatges d'uns àngels i allà la història doncs demostra que l'àngel es va aparèixer als vidents.
Què més?
Què més?
Què més feu durant aquests dos dies de Fàtima?
I després de la tarda, del dia 12, sortim amb l'autocar a visitar pobles importants de Portugal, per exemple, Betala, per exemple, Alcobaça, per exemple, Nazaré, per exemple, Fígols, que és molt bonic, i el dia 11, abans del dia 12, anem a Lisboa, i visitem Lisboa, estem tot un dia a Lisboa. Visitem el Sagrat Cor, ells en diuen Cristo Rei, visitem los Jerónimos, el monument als colonitzadors, el gran passeig, diguem-ho així, o jardí de los Jerónimos, i després Lisboa, amb l'autocar sense baixar, visitem moltes i moltes coses.
Per tant, a part de ser un pelegrinatge devocional, també és un viatge, entre cometes, turístic.
És el que dic, que el pelegrinatge també s'ensenyaria moltes coses. No és fer turisme, però sí que els ensenya moltes coses que es pot considerar turistes, sí.
La Basílica de Fàtima, crec que hi caben 14.000 persones.
És veritat, assegudes, eh? Assegudes.
Assegudes. Com un estadi, sí, de futbol petit, ho vagi bé.
Sí, no? Bueno, espera, això s'ha d'explicar, la Basílica, perquè hi ha dues de basíliques.
Quantes basíliques hi ha?
Hi ha la de la Mare de Déu Antiga, que aquesta sempre ha existit i existirà, suposo. I ara, últimament, fa 3 anys, pues, ja que se n'ha fet una altra, que se'n diu la Basílica de la Santíssima Trinitat. Aquesta basílica va ser feta per un arquitecte ortodox grec. I la gent s'estranya i pregunten, no hi havia arquitectes catòlics a Portugal? Però, mira, devien fer un intercanvi d'idees i va guanyar aquest, i és un ortodox grec. En aquesta basílica hi ha 13 portes. La porta principal és l'entrada, la porta del Crist. Ja ho diu Jesucrist a l'Evangeli, jo sóc la porta. I després, a la dreta, durant volta, i a l'esquerra, 6 portes més, cada apòstol té la seva porta. Els 12 apòstols i la porta central, que és el Crist. I a l'entrada d'aquesta, a la paret d'aquesta porta del Crist, hi ha els 20 misteris del Rosari fet en terra cota. Gravats allà, molt bonic, els de goig, els de dolor, els de glòria i la llum, que va ser un gran interès del Sant Pare, ara Sant Joan Pau II. També, que no me'n descuidi, hi ha en un lloc del santuari un tros del mur de Berlín que el papa Joan Pau II va tenir interès quan se va destruir el mur que el portessin a Fàtima com a testimoni i en agraïment perquè havia estat alliberada o la Mare de Déu l'havia alliberat de la mort en aquell atemptat en el Vaticà.
Hem de recordar, doncs, les dates del pelegrinatge a Fàtima del 9 al 16 d'octubre i també els números de telèfon. 972-69-30-92, repeteixo, 972-69-30-92 i 626-51-04-03, repeteixo. 626-51-04-03. Mossèn Barcons, la Mare de Déu de Fàtima, en què ens pot ajudar a la nostra vida diària?
El que fa la Mare de Déu és reportar-nos a Jesucrist, que és el Salvador. I llavors Jesucrist ens entrega el Pare del Cel. Per tant, la Mare de Déu, sens dubte, que té un paper important en la nostra vida. O si no, fixeu-vos, per exemple, ens sembla que cada mes hi ha una festa, la litúrgia, que es va celebrar una festa de la Mare de Déu. I això és molt interessant, perquè vol dir la íntima relació que hi ha. Maria, que no és Déu, però que és més com nosaltres, és com nosaltres, i ella, doncs, que ha viscut la nostra vida, com la del seu fill, nostre Senyor Jesucrist, ens anima a seguir l'Evangeli, a ser fidels a l'Evangeli, fidels a la doctrina del nostre Senyor Jesucrist.
Molt bé, mossèn Josep Maria Barcons, rector de les Preses i de 7 parròquies més de la Vall d'en Bas. Gràcies per estar amb nosaltres i bon pelegrinatge a Fàtima del 9 al 16 d'octubre, que ja es poden fer les inscripcions ara. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, vuitena caminada amb Càritas de Salt per les Deveses. Surten a les 9 del matí des del Parc Monà. Aportació 5 euros. Les inscripcions es poden fer 30 minuts abans. Confirmacions a Verges, també aquest diumenge a les 12 del migdia a l'església parroquial administrades pel bisbe Francesc. A Sant Julià de Llor se celebra la festa del Roser a la parròquia, missa a les 12, i també aquest diumenge confirmacions a la catedral a les 6 de la tarda administrades pel nostre bisbe, alumnes de l'Escola Belllloc de Girona. Pel dissabte de la setmana que ve, dia 13, a 2:15 del matí, celebració del centenari de l'aparició de la Mare de Déu de Fàtima a Girona, amb una missa presidida pel nostre bisbe a l'església de Sant Pau. També hi ha confirmacions a Llagostera a les 7 de la tarda, amb nois i noies de Llagostera, Cassà de la Selva i Riu de Llots. I també us convidem a la conferència el dissabte de la setmana que ve, titulada Noves aportacions sobre la parròquia de Santa Maria en època moderna, a càrrec de Joan Badia, que és historiador, a les 8 del vespre a la Basílica de Castelló d'Empúries. Anem tot seguit, abans d'acabar l'Església Viva, a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 7 de maig. Amb nosaltres, mossèn Pere Narbon, rector de les parròquies de Palamós. Benvingut, mossèn Pere.
Hola a tothom.
Quan vulguis.
L'Evangeli d'aquest diumenge, quart de Pasqua, ens parla de Jesús, el bon pastor. Així ho fa Sant Joan al capítol 10, versets de l'1 al 10. Avui dia, com en temps de Jesús, trobem molts que es proposen a si mateixos com a pastors de la nostra existència. Jesús ressuscitat ens recorda que només ell és el veritable bon pastor, que dona la vida per nosaltres i es preocupa de debò de nosaltres. Ens diu: "He vingut perquè tinguin vida i la tinguin a desdir." Jesús mor i ressuscita per donar-nos una vida plena, amb sentit, per sostenir-nos en la dificultat. Per això ens convida avui a confiar en ell, a fer com els apòstols, desenvolupar una relació franca de confiança amb ell, deixant-nos guiar per la seva paraula. Aquest diumenge del Bon Pastor és un dia també per pregar pels pastors de l'Església, pel nostre bisbe Francesc, pel Sant Pare, per tots els capellans. Demanem per ells que el Senyor ens faci bons pastors a imatge de Jesús. I com ens recorda el Papa, no deixem de trucar a la seva porta, al seu cor, per rebre l'aliment que dona la vida perquè ens mostrin el camí de Jesús. Que tingueu tots un bon diumenge.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.